Primer va ser Sant Narcís i la setmana passada el general Álvarez de Castro. En el Mites i Llegendes d'aquesta setmana volem mirar amb lupa a Judas. Exacte, l'apòstol traïdor del qual es dona per suposat que va ser qui va trair a Jesucrist per un pilot de monedes de plata. Avui volem veure si els biblistes, els estudiosos del llibre sagrat del cristianisme, han arribat més enllà. Saludem a mossèn Jaume Angelat, que és professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses i rector de Garriguella, Rebós i Vilamaniscle. Bon dia.
Bon dia.
Realment Judas va ser qui va trair a Jesucrist o bé hi ha altres teories?
Bé, si hem de fer cas a la tradició dels evangelis, tant els evangelis que anomenem sinòptics, que són els evangelis més antics, el de Sant Marc, el de Sant Lluc i el de Sant Mateu, com el mateix evangeli de Joan, presenten a Judas Iscariot, perquè de fet en la llista dels apòstols de Jesús es presenten dos Judes, un altre que és Judas Tadeu, que és germà de Jaume, però Judas Iscariot, tots els evangelis el presenten com el que va trair, el que va entregar el Senyor, el que va entregar Jesús, i això ho subratllen, per tant. I de fet les úniques fonts que tenim d'accés i de coneixement de la figura de Judas Iscariot, de fet, són els evangelis. Per tant, si hem de fer cas de la tradició evangèlica, sí, Judas el presenta com l'apòstol que va entregar a Jesús.
Com explica aquesta història? Com s'explica aquesta traïció?
Bé, clar, cal contextualitzar també la figura de Judas, no? I en aquest sentit potser valdria la pena fer referència a les poques dades que podríem fer servir per establir mínimament la seva biografia, encara que tot això sempre està subjecte a bona part d'interpretació, no? El nom Iscariot ja és un nom que no té una sola interpretació. De fet, hi ha un corrent que diu que és Iscariot potser vol dir precisament enganyador o traïdor, ja la mateixa paraula voldria dir això. Una altra teoria és que Judas seria d'una localitat que s'anomena Cariot, que estaria al sud de Jerusalem, més a cap a Hebron. I en aquest sentit, d'altres encara diuen que Iscariot voldria dir sicari. I els sicaris a l'època de Jesús sembla que eren una mena de cos armat dintre d'un corrent polític del judaïsme que s'anomenaven els zelotes, que d'una manera o altra lluitaven per el restabliment de l'autonomia d'Israel enfront dels romans. I en aquest sentit Judas podria d'una manera o altra situar-se dintre d'aquest corrent polític, religiós, cultural, perquè en aquest moment tot està en aquest sentit molt barrejat, que seria seguidor de Jesús pensant que Jesús portaria en una mena de messianisme terrenal en el que es restabliria el poder d'Israel. I potser defraudat per això, o per veient que les coses no anaven per aquí, llavors d'una manera o altra hauria confabulat contra Jesús.
És a dir, per això es podia haver convertit al cristianisme. Aquesta seria d'alguna manera la biografia anterior.
Sí, tal com el presenten els primers evangelis, Judas forma part de la llista dels 12 apòstols escollits per Jesús. Sempre se'l posa en darrer lloc, i se l'anomena Judas Iscariot. L'evangeli de Joan ens dona una altra dada, perquè diu que era fill de Simó Iscariot, però no sabem si Iscariot era sobrenom de Judas o ja Simó també se l'anomenava Iscariot, però en aquest sentit sabríem quin és el nom del seu pare, que d'altra banda tant Judas com Simó són noms molt corrents en el judaïsme d'aquella època.
Segons l'Evangeli, com va trair a Jesucrist Judas? Com ho va fer?
Bé, Judas sembla que es va posar en contacte amb els sacerdots i amb els notables del poble d'Israel, que ja tal com es presenta, diríem, en la trama dels evangelis, especialment de l'evangeli de Sant Joan, doncs volien, miraven la manera d'accedir i de fer-se amb Jesús. I Judas els hi va aplanar el camí amb aquella proposta de portar-los fins al lloc on habitualment Jesús anava, i després entrant en aquell tracte famós, no?, de les 30 monedes de plata.
Perquè habitualment a Jesucrist s'amagava?
No, més que amagar-se, perquè, és clar, Jesús, els evangelis, sobretot els sinòptics, en els primers temps el presenten actuant bàsicament a la regió de Galilea, i potser alguns evangelis diuen que hi va anar diverses vegades, però certament que al final de la seva vida se situa en l'àmbit de Jerusalem, i Jerusalem ja era una ciutat notable. I clar, tot i que Jesús doncs, corria per Jerusalem, tampoc era tan fàcil d'accedir a Jesús d'una forma, diríem, una mica discreta, amb una certa impunitat, per fer-lo pres. I en aquest sentit, els evangelis presenten a Judes com l'home que coneix els costums i el ritme de Jesús i que es presta per fer aquest servei, diguem-ne, remunerat, oi? Perquè tenir present també que, clar, els evangelis en molts aspectes, doncs, presenten d'una manera simbòlica els personatges, o almenys hi treuen molta dimensió simbòlica. En aquest sentit, per exemple, 30 monedes doncs, era un preu que ja en la tradició jueva i en la llei jueva era el preu que es donava un esclau, no? Llavors, per tant, l'Evangeli està dient que Jesús va ser venut com un esclau, no? I en el fons, doncs, Jesús, que es presenta com a servidor, com a esclau, els evangelis també el sotmeten al preu dels esclaus d'aquella època.
Eren molts diners, 30 monedes de plata de l'època?
Bé, era una quantitat notable, però tampoc no massa, perquè era això, just el preu de comprar un esclau.
Existeixen episodis, allò que la consideració popular atribueixi a Judes, que són falsos o com a mínim dubtosos?
Bé, més que tot, llavors hi ha diguem-ne, el desenllaç del drama de Judes. De fet, només l'Evangeli de Mateu, en principi, registra el final de Judes, dient que, de fet, després Judes es va penedir, es va penedir de la seva acció, va intentar tornar les monedes i es va penjar. El que passa que aquelles monedes que, diríem, en la mentalitat doncs, dels sacerdots eren impures, no podien tornar al temple, i se'ns diu en l'Evangeli de Mateu que van servir per comprar un camp en el que a partir d'aleshores s'hi van enterrar els forasters. És a dir, fins i tot, per tant, aquestes monedes van servir, van estar al servei de gent marginada d'aquella època, que eren els forasters. No? I els fets dels apòstols també registren més tard doncs, que bé, que Judes es va... diguem, bé, no queda ben clar si es va penjar o bé va tenir un accident, diguem, i es va matar, però d'una manera o altra sembla que en la tradició evangèlica hi ha com una voluntat i un desig de redimir una mica aquesta figura tenebrosa de Judes, oi? Que sobretot, i aquí voldria remarcar, així com els evangelis sinòptics són, diria, molt escassos en donar notícies referents a la majoria dels apòstols, i en aquest cas a Judes també, l'Evangeli de Joan, en canvi, que és l'Evangeli, diguem, més tardà i que d'una manera o altra dramatitza més tot l'impacte de Jesús en el món jueu, doncs dona molt de relleu a la figura de Judes, però la fa amb un cert paral·lel amb la figura de Pere, i de la mateixa manera que Jesús prediu tres vegades que Judes el trairà, també després doncs, prediu tres vegades que Pere el negarà. I per tant, d'una manera o altra, Judes, que simbolitzaria una mica les resistències, les ombres de la incredulitat i de l'acceptació a Jesús en el context de l'Evangeli, es posa, diguem-ne, bastant en el nivell dels altres apòstols, que no oblidem, els evangelis ens els presenta tots com a bastant, diguem-ne, porucs a l'hora de la veritat i que, de fet, tots han abandonat el Senyor en el moment suprem de la seva mort.
Mm-hmm. Com a covards, fins i tot, moltes
sí,
vegades.
Sí, sí, no? Sí. I, per tant, d'una manera o altra, tots l'han traït. Tot i que, clar, la figura de Pere, diguem-ne, queda més esponjada, no?, per després doncs, la consciència d'haver-lo negat, i la de Judes doncs, queda una mica més sotmesa a la tragèdia i al drama, no? Perquè doncs, acaba realment malament.
El problema de tot plegat és que Judes sempre passarà a la història, tal i com l'ha pintat Hollywood, que moltes vegades acaba amb les 30 monedes de plata llançant-les als sacerdots en el temple, sí, i penjant-se, em sembla que és en una olivera.
Sí, sí, això és una mica llavors les representacions ja iconogràfiques, oi, de tot aquest tema, que fins i tot doncs, ha fet fortuna en les representacions de les passions,
de les passions
nostra,
exacte,
que sempre és una escena doncs, realment forta aquesta del final de Judes, però d'altres, fins i tot doncs, d'altres representacions de la passió, és clar, posen de relleu la figura de Judas perquè certament amb les dades, amb les poques dades que hi ha, cobra un cert gruix psicològic, no?, i la figura de Judas, i un cert gruix dramàtic que la fan doncs subjecte de realment d'un personatge, que té força.
Avui en aquesta sèrie que estem fent a personatges, mites i llegendes, estem parlant i estem mirant amb lupa a Judas, l'apòstol. Ho estem fent amb Jaume Angelats, que és professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses. En quina distància s'ho mira l'Evangeli? Realment, quina fiabilitat té a aquestes cròniques, en quant a cròniques, diguéssim?
Bé, això és difícil de precisar, no? Els evangelis certament tenen una base històrica, de dades històriques que es poden confrontar tant amb la geografia com en el context social, polític i religiós del judaisme doncs, del primer segle, però els evangelis també són interpretació d'uns fets, una interpretació des de la fe, i llavors el llenguatge dels evangelis doncs, també té una càrrega simbòlica i una càrrega doncs, de presentar d'una forma catequètica i d'una forma, diríem, assimilable tot el que representa l'impacte de Jesús i l'opció per Jesús i també el refús. I en aquest sentit, Judas simbolitzaria una mica i carregant una mica les tintes en aquest deixeble, que de fet l'actitud de Judas doncs, pot estar amb tots els seguidors de Jesús, i els evangelis potser també estan dient això, no? Com l'actitud de Pere de negar-lo, doncs estan tots els deixebles, i l'actitud doncs, dels deixebles quan segueixen a Jesús també està amb tots, no? I en aquest sentit Judas se li carreguen totes aquestes tintes.
Quants anys després estan escrits els passatges dels evangelis que parlen de Judas, se sap?
Bé, més o menys, doncs, la cronologia dels evangelis escrits comença amb una certa flexibilitat perquè hi ha opinions diferents, però comença potser als anys 50 o 60 després de Jesús, per tant uns 30 anys, diguem-ho així, després de la mort de Jesús, i acaba doncs, potser cap a l'any 90 o 100 després de Jesús, que seria la redacció del darrer evangeli, que és el de Joan, no? Que és el que presenta, insisteixo, d'una forma potser més, diguem-ne, simbòlica, la figura de Judas, com a una mica la representació de les ombres, oi, que tots tenim, i per tant, contraposat a la llum, que és Jesús, no?
Això voldria dir, d'altra banda, que dins dels apòstols era una gran representació del que són les personalitats mateixes, no?
Sí, jo crec que sí, en aquest sentit. Per això Judas té, llavors, també en la història i en la iconografia aquesta càrrega dramàtica. Ara penso, per exemple, que a la Divina Comèdia, oi? Dante. El Dant, doncs, en l'últim cercle de l'infern, quan ja s'arriba a la visió de Llucifer, doncs Llucifer està devorant, per, diguem-ne, amb les seves pròpies dents, els dos grans traïdors de la història, o els tres grans traïdors de la història, en la mentalitat del Dant d'aquella època, que són els assassins de César, Caius i Brutus, i Judas, que és l'assassí, diguem, de Déu, en la visió de Judas. Per tant, ha passat en aquest sentit de la història com el gran traïdor o dels grans traïdors. Però, en canvi, després també hi ha aquesta voluntat, oi? I això també queda registrat ja en els mateixos evangelis de redimir la figura de Judas, I en aquest sentit, fins i tot quan en la teologia i en els discursos, diríem, de l'Església s'ha parlat de l'infern, fins i tot sempre s'ha assegurat que no es pot dir amb certesa ni que Judas hi sigui, perquè a última hora doncs, també es va penedir, per tant, ni Judas estaria a l'infern.
El que és cert és que en el subconscient popular doncs, ha calat molt el que és el personatge de Judas. Jo no sé si Jaume Angelats, com a capellà, ha batejat a gaires nanos amb el nom de Judas.
No. De fet, Judas Iscariot no està, diguem-ne, en la llista dels sants, això val a dir-ho. Però sí, Judas Tadeu, que és l'altre Judas, però jo personalment ja porto una colla d'anys batejant infants i mai ningú ha demanat el nom de Judas.
No hi ha constància, tampoc, no en té constància.
Bé, suposo que sí que hi deu ser. I de fet, aquest altre Judas Tadeu, en l'imaginari popular, doncs és un sant d'aquests que se li demanen moltes, moltes intercessions, eh? Jo sovint veig fins i tot en els diaris així, oracions a Sant Judes Tadeu, eh? Que és en aquesta mentalitat així supersticiosa, oi? Però en aquest sentit és l'altre Judes.
Eh? El que està clar és que, vaja, no sé, un dia llegia un reportatge que deia que Judes era potser el nom menys utilitzat, igual que Caí, vull dir que no...
Sí, clar, és a dir que... És normal, oi? Perquè, esclar, amb aquest impacte així... La cultura religiosa, doncs, naturalment, no és un nom gaire estimat.
No. Judes Tadeu no ha tingut mala premsa, no?, per culpa de Judes Iscariot, o
no,
sí?
No, al contrari, més aviat jo veig que té més, almenys molta més premsa i segurament bona premsa, també. El que passa que en sabem de Judes Tadeu pràcticament només el nom, i poca cosa més, i que era germà de Jaume, que sembla que eren parents de Jesús, oi?
Doncs Jaume Angelat, moltes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio, doncs, a ajudar-nos a mirar amb lupa Judes.
Bé, home, no sé si l'hem mirat massa lupa. De fet, no sé ara, però abans, tradicionalment, Judes era a totes les cases, oi? Perquè almenys aquí a Catalunya hi havia molt costum d'anar als menjadors tenir-hi una representació iconogràfica, o bé en pintura, o bé a vegades fins i tot una mica esculturada del sopar de Jesús, del darrer sopar, i la figura de Judes, sempre hi era present, per tant, sempre tots l'hem tingut a casa.
Sí, era el que estava una mica aixecat i
sí,
a punt de marxar.
Molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Doncs, disposeu, gràcies.